Educar costa, oi, Mariona?
Mariona,
estàs pensant en Bambi, Estic veient.
Poso cara de Bambi, però sí. N'hi ha més. Bambi és tan trista que...
Sí, és el mite, no?, de que tots hem plorat alguna vegada amb Bambi. Però no heu vist el Rei León?
Sí,
bueno, dic el Rei León perquè en català no ho puc dir, perquè no hi ha hagut manera de acabar Disney.
Sí, hem de dir-ho, hem buscat pel·lícules, això de Disney, Gavaldà,
no
tu que ets un tio...
Jo no en veig, no, si no són en català no els veig.
Però això de Disney ho busques, i vas al videoclub i de veritat, amb DVD, edició per col·leccionistes, edició 1 o 2, amb 17 idiomes,
el català... En suahili...
Educar costa, per doblar el català costa
encara més.
Oi, senyor...
El Rei Lleó no existeix.
Oi, senyor Disney, que a més a més aquest home que està congelat, si ens està escoltant...
Sí.
No l'hem trobat, no l'hem trobat.
Que fort.
A vegades algú diu que la té, hi ha llegendes urbanes, nosaltres ni Bambi ni el Rei Lleó.
Doncs si algú la té, que ens ho digui.
Que ens ho digui. Cap l'hem trobat en català, tu has remirat el Rei Lleó.
Fem memòria d'aquesta seqüència.
Ai. Papá, tenemos que volver a casa. ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ayúdenme!
Simba, ¿qué has hecho?
Hubo una estampida y trató de salvarme. Ha sido un accidente, no quería que le pasara nada.
Naturalmente, pero el rey ha muerto. Y si no fuera por ti, aún seguiría vivo.
Que dolent,
que trist i una mica de ràbia, aquest tiet que prepara l'emboscada, el cadell allà... Tu hi creus, Concepció, en els dibuixos com havia per poder explicar la mort? Això Disney té tirada per això, dramatitzar-ho.
Bambi és el clàssic.
Potser molta gent el recorda d'hi haver plorat i haver patit.
Jo havia plorat i ja tinc una certa edat i l'havia vist de molt petita.
I és la pel·lícula que tothom acaba preguntant-li a la seva mare, oi que tu no et moriràs?
Oi que tu no et moriràs? Però fixem-nos que no hi ha la mort presencial a Bambi.
No.
No hi és. Mentre que se la salten, però en canvi és d'una tristesa infinita.
Però sí que és cert que quan ets pare, a vegades tens la sensació de viure la teva pròpia mort, com hipotètica, com un desastre pels nens. És a dir, no, ja no des de l'egoisme, sinó de dir, realment, ostres, et deixaria indefens.
Però és que ho és, un desastre. O sigui, ara tenim massa feina, no ens podem morir, no?
Per això et dic que tens la sensació, però que pots aïllar-te fins i tot el fet que tu desapareguis, però dius, és que no puc, perquè tinc, no puc. Molt, tinc aquí un panorama a casa que se'm necessita, no?
Sí, diuen que un dels grans temes de la filosofia és la mort de l'altre estimat, però en aquests casos, de pares joves, preocupa molt també la pròpia mort. La mort no és injusta, però sí que és injust el moment i el com.
Clar, i en un procés de preparació realista, el que dèiem, sempre tens clar un ordre cronològic, no? Que ara li toca l'avi, que ara li toca el besavi.
I de petit et creus invencible i immortal i no hi penses tant, no? La mort comences a pensar-hi quan comences a veure al teu voltant que comença a desaparèixer gent.
Sí. Però és que a més és un gran drama per un nen de 3, de 4, de 7 anys perdre el pare o la mare. És
molt.
Ostres, és com anar per la vida ja amb un peu menys,
sí,
no?
Sí. Tens tota la raó. Però si podem apaivagar una mica aquest sentiment de tant dolor perquè els hi cau així de sobre i n'hem pogut parlar amb contes a les escoles fent, doncs, donant importància també a la mort a la natura, la vida i la mort a la natura, la vida i la mort d'animals domèstics amb els més petits, doncs tot això.
Sí, i més una mort propera és una oportunitat educadora, no?, per afrontar aquest tema.
Sí, clar, i els nens, si estem molt a prop d'ells quan passen un drama d'aquests, podem evitar moltes coses.
Sabíem que el programa d'avui, que el tema d'avui era delicat, sabíem que comptaríem amb la Concepció, que hi entén molt i s'explica molt bé, i també sabíem que aquest programa, a part de tenir molts oients, els tenim molt aplicats, i nosaltres vam dir al 93-200-8728 o eduqueu@radio.cat, expliqueu-nos com us en sortiu, com heu viscut una mort propera, i déu-n'hi-do la gent que ens ha volgut compartir aquesta experiència amb tu, Mariona.
Sí, són testimonis, no ens enganyarem, difícils d'explicar, però un cas és el de l'Anna, és un cas bastant fort, que té un fill d'11 anys ara, i fa 5 anys es va morir el seu marit.
Fa 5 anys i mig, el meu fill en aquell moment tenia 5 anys i realment va ser trobar-se amb la mort a la dutxa. És a dir, va ser ell qui es va trobar el pare i en aquell moment no li vaig voler dir que el pare ja estava mort, a la pràctica ja estava clínicament mort i, a veure, immediatament el vam treure d'allà i va sortir i no el va tornar a veure més. I li vaig dir que el seu pare era una estrella. L'estrella que brillava més del cel, aquell era el seu pare. Jo no crec ni en els àngels, ni crec allò en la vida eterna. Per tant, no li podia explicar una cosa que jo d'entrada ja no crec. En aquell moment, ell no s'havia afrontat mai a la mort, no sabia el que era, i per tant, se'n va anar a jugar amb els seus amics. Suposo que quan ell se'n va adonar de la falta física del pare. Et diré que a mi no em preguntava res. És a dir, jo crec que tenia més a veure converses amb l'estrella que brillava més, és a dir, la que veia des de la finestra, sobretot a la nit quan s'anava a dormir, i els diàlegs eren continus, és a dir, tenia el referent allà.
És un testimoni duríssim. Concepció, clar, suposo que aquí estem parlant d'un cas complicat, que és trobar-se ell també el cos del pare. I...
un nen molt petit, la mare doncs en surt com pot, i jo penso que molt bé.
Creus que un cas així és per allà directament hem d'anar al psicòleg?
El que en casos com aquest o semblants pot anar bé és buscar un grup d'ajuda, de suport al dol. El recurs terapèutic sempre és una cosa a tenir present, però d'entrada no s'ha de pensar en això, perquè la persona pot fer un procés doncs, de a poc a poc anar normalitzant. També depèn de la família, de l'escola, això que deies, que comentaves. Hi ha escoles que tenen doncs, uns indicadors molt bons, tenen unes pautes de treball, saben fer un comiat doncs, també a l'escola, sobretot quan és un alumne o un professor, i d'altres doncs, que ho tenen més verd.
Tens més testimonis, Mariona?
Sí, un altre veient, que és la Mercè, que ella ara té 37 anys, però quan en tenia 3 i mig doncs, va viure la mort de la mare, a més ho va viure a casa, i al principi no ho acabava d'entendre.
I quan vaig preguntar què li havia passat, llavors em van dir que se n'havia anat al cel a viure amb els ocells i que no la veuria més. Te'n dones compte més endavant de lo que físicament representa el fet de que no hi és, no? Perquè hi ha altra gent que s'encarrega de la teva educació, tens un voltant, llavors és amb els anys, no?, que veus el que significa la perdre la mare, perquè també em dedicava a parlar amb les estrelles pensant que ella em podria escoltar. Una cosa que em va ajudar va ser descobrir l'escriptura, a treure tot el que sentia, però al cap de 20 anys, no? Quan veia les mares amb els seus fills, o que s'anaven tots de vacances, doncs a mi m'hagués agradat que m'hagués explicat un conte. Jo crec que el millor és integrar-la a la vida diària, o sigui, parlar amb els nens no quan passi una mort, sinó que fos un tema que ja estigués incorporat, com pot estar el joc o una altra mena de tema, que es parlés de la mort amb normalitat.
La Mercè, que diu que fa servir l'escriptura també com a record i com a teràpia, ens ha deixat un dels versos que ella ha fet per la seva mare. Diu: m'he anat fent gran, perdura el teu record, però ja no em fa tant de mal. M'he acostumat a no tenir-te, a prescindir dels contes, a no buscar-te per la casa. Suposo que és una teràpia, no? I això, mantenir-la viva, no?, la mare, sí, a través sí. d'aquestes paraules.
Ell ha acceptat el fet de la mort, que no la té prop, i el que ha dit que és, està però molt, molt encertat des del nostre punt de vista pedagògic, és no esperar a parlar de la mort quan la tinguem molt propera, sinó fer-ho en la quotidianitat.
Un dels llibres d'aquest Sant Jordi és Un home de paraula, de l'Imma Monzó, basat en una experiència real, que és la mort de la seva parella, tenint una nena petita, adoptada, i la Imma Monzó va venir aquí a l'Eduqueu i ens va llegir algun fragment d'aquest llibre.
Els primers temps després de perdre'l, la nena feia preguntes de nena, algunes difícils de respondre. Per què? Com? On és? Exacte. On? Les frases dels nens arriben quan menys les esperes i fan mal. Tanmateix, jo no calculava les conseqüències de fer del seu pare una presència permanent. Ella n'ha continuat parlant, amb més freqüència que jo, i sovint em troba desprotegida. Perquè un nen no avisa. Un nen s'està posant un mitjó i diu, per exemple, va ser una gran idea que trobessis un nòvio com el Papito. Quina gran idea vas tenir. I tu has de somriure i no mostrar-te evasiu, perquè, si ho fas, la propera vegada callarà. Així és que sap que pot dir el que vulgui i, teòricament, jo faré un somriure. De vegades, però, costa molt somriure.
Aquest llibre, que és un llibre preciós, aborda, a partir d'aquesta experiència, una cosa que dieu, tu concepció també dius al teu llibre, no? Aquesta necessitat, sobretot, de deixar que el nen pugui parlar, és a dir, no donar mai cap símptoma que pugui preocupar o que pugui pensar que ho ha de portar en silenci, allò, no? Perquè és bàsic, no?, deixar aquestes el màxim de vies obertes.
El màxim de vies, entenent també que no cal seguir-li molt, molt, molt el fil de la seva pregunta, perquè ells arriben a un moment que també es cansen. Els hem de respondre justet el que ens demanen i després deixar-ho córrer. No vol dir que l'endemà tornin.
Aquesta escena del llibre és una escena en què ella està conduint i ja no hi pensa en aquell moment, i de cop ella demana pel pare i ella queda feta pols, i després ell diu, mira, un camió de porcs. I l'altre diu, ostres, realment, o sigui, ella t'ha deixat tot aquest tema i després pot continuar parlant amb normalitat, i suposo que en aquest sentit ajuda, no? A viure també el dol amb naturalitat.
Amb naturalitat, i sabent que els nens sortosament poden passar de l'alegria a la tristor ràpidament. És que és el que li toca, perquè és un nen. Nosaltres no ho farem, això.
Els nens fan moltes preguntes i una persona acostumada que n'hi facin és la Gemma Alsina.
Ella és psicopedagoga del Departament d'Educació de la Generalitat i sol col·laborar quan es produeixen catàstrofes inesperades. Per exemple, va ser present a l'11M. Però també recorre moltes vegades a les escoles quan es mor algú de l'entorn escolar.
Els nens poden preguntar què ha passat, com ha estat. Abans dels 4 anys, ells sempre pensen que és reversible. Per això moltes vegades et diuen, no, és que el hàmster no s'ha mort, s'ha escapat. Llavors, per tant, segons l'edat et faran un tipus de preguntes o unes altres. Els adolescents poden estar molt indignats i molt enfadats i preguntar-te per què li ha hagut de passar això a aquella persona, quin mal aquella persona havia fet. Uns altres nanos et preguntaran més sobre detalls i com ha passat, i així estava malalt, o no fer cap pregunta i fer perquè no t'han sentit, o preguntar-te el mateix 300.000 vegades, és una forma de reassegurar-se. És com si s'haguessin de narrar i de fer la seva història, no?
Hi ha tres fases de dol, no?, en aquest procés de mort, que suposo que deuen ser bastant generals, tot i que en el teu llibre comentes diferents corrents pedagògics, no?, però hi ha una fase més de confort, per assegurar als nens que estan tranquils, que ells no els passarà res, una fase d'inventari, que és adonar-se de la magnitud, de què vol dir això, no?, que el pare o la mare no els va buscar a l'escola, i una de recuperació, que és aquest de... al cap d'uns 2 anys, no?, diuen alguns que és quan ja torna la vida endavant, no? La fase més difícil és l'inventari, suposem, no?, que és aquesta en què t'han tranquil·litzat, tu estàs bé, però has de començar a veure què suposarà per tu això, no?
El que suposa és un cert canvi d'identitat. Quan s'ha mort una persona molt propera, mai tornaràs a ser aquella persona. Això els infants també ho capten. També els nens, una cosa que potser val la pena situar, han de veure que els morts no són vigilants, estiguin en un estel, al cel, on sigui, i que no els hem d'utilitzar mai per fer-lo xantatge emocional. T'estarà mirant, segur que això no li agradaria, porta
bé... Sí, com fem amb els patges dels reis,
sí,
no? Això
sí.
No s'ha de fer.
No. Esclar, aquella persona que els estima no està per vigilar-los, és algú que els estima i que els accepta, i que si un s'ha de portar bé, doncs és per altres raons.
Un altre testimoni, Mariona, és la mort d'un nadó, oi, amb una família.
Els hi va passar el Jordi i la Sílvia, ells estaven embarassats de 8 mesos i mig, és a dir, estaven a punt de tenir la criatura, però la van perdre. D'això en fa poc més d'un any, però clar, tenien un altre nen, l'Oriol, que aleshores en tenia només 4. Ell estava molt il·lusionat perquè clar, li arribava un germanet, i fes-li entendre a un nen tan petit doncs que es quedarà sense germanet.
Jo volia dir-li la veritat, però no podia en aquell moment, em costava. Era com dir-li mig veritat, mig mentides.
Li dèiem que el seu germanet, bueno, s'havia posat molt, 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 molt malalt i s'havia convertit en un estel.
I al cap de res, de pocs dies, li vam dir la veritat. Li vam dir la paraula mort. I la paraula mort va funcionar perfecte. El Pau és mort i no vindrà mai més. Se't posava a plorar i a tu se't feia el cor... Uf, i ja està, ara ho té sumidíssim. Llavors, ara quan estem esperant una criatura, quan li diem, i l'Ona farà això, i l'Ona farà l'altre, sempre diem, si tot va bé. I ell diu, sí, si tot va bé. Diu, no patiu, que tot anirà bé. I té 5 anys. Intenta evitar les preguntes a vegades perquè quan, per exemple, ho ha passat alguna cosa en plan, mira, el Pau Gasol, a vegades ha dit, ai, Pau, he dit Pau, ai, perdó, volem dir, no, intenta no fer-nos mal.
Sou, el dia que parlàvem de nens a l'hospital, de càncer, també sortia aquest nen que protegeix els pares, no?
Sí.
Que diu, no digueu als pares que tinc càncer perquè potser no estan preparats,
per
portar-ho, no?
Sembla
un nen que ho ha assumit, que ho porta, no?
Sí,
amb naturalitat.
Sí. Esclar, però ho va assumir quan li van dir la veritat, la veritat. I esclar que va plorar, és que només faltaria, si ploren si és mort el canari, no moriran si és mort. No ploraran si és mort un germanet que esperaven amb il·lusió.
O el hàmster, que sempre surt un hàmster,
en aquest programa. En aquest programa sempre n'hi ha de hàmsters i també ha passat, sí. La Mariona ha visitat l'escola Llebeig de Vilanova i la Geltrú fa menys d'un mes, que es va morir el pare d'un nen de tercer de primària. A veure com ho han portat, no, a l'escola.
Ho han portat molt bé, perquè clar, un fet com aquest és tot un trasbals pels nanos, perquè va ser a més per culpa d'un infart que es va morir el pare d'un company, i va ser una mort totalment imprevista. Hem parlat amb la professora, amb la tutora dels nens, que és la Txeli, i ella ens explica com ho van viure dins de la classe.
Jo els vaig fer entendre que aquest nen havia arribat a casa amb una situació diferent de la que havia deixat al matí. i que a més és una situació doncs irreversible, no? I el primer que em van preguntar és: "I què li hem de dir quan vingui?" Després de la primera sorpresa, no? I els vaig dir: "Estic segura que sabreu què li heu de dir i, si més no, com l'heu de mirar." Aleshores els nanos van dir: "Sí, però és que quan es va als enterraments es diu t'acompanyo amb el sentiment."
Primer em vaig pensar que deien com una mena de broma, però quan vaig veure que tothom va començar a plorar, em vaig veure que el pare del Sergio es havia mort i que mai més el tornaria a veure.
El cor se'm va ficar 100 per hora.
Està feliç, jo crec que ja se li ha oblidat això, però està feliç.
Però de vegades quan veu el Sergio que hi ha molta gent sobre d'ell, creu que encara és el dia de la mort del seu pare i comença a plorar.
Ara hi ha gent que li fa regals de la classe.
És un altre tema complex, no? Com administrar aquest sentiment dels altres nens sense que es converteixi en una compassió, en una caritat o en un fet massa excepcional, no?
Sí. Aquí la compassió és una paraula que també s'hauria d'aclarir una miqueta, perquè l'entenem normalment com a pena, i no és això. Compadir és estar al costat de l'altre que pateix. Això de la compassió dels altres nens, si ho entenem com que el volen ajudar, el volen acompanyar, doncs és bonic, perquè és el sentir-se estimat.
Però això que han dit aquests nens em feia pensar, perquè són exactament els mateixos sentiments que tenim els adults, no? I ara com li diem això per ser natural, però dir-li alguna cosa, sí, com l'acompanyem, com el...
Sí, sí.
És exactament... Potser no ho expressem amb tanta naturalitat.
Sí, sí, sí. Aquesta escola, que està clara, Mariona, és que ha servit això perquè els nens parlessin i es preguntessin sobre la mort,
sobre
què passa quan et mors, on vas, no?
I tant, a més són, clar, tercera primària, són uns 8 anyets, 8 anys, em penso, sí, i tenien força, ara el sentirem, però tenen força clar que és la mort.
Morir vol dir que una persona mai més la tornaràs a veure i que hi ha gent que creu que se'n va al cel o que mai més tornarà a existir.
Quan era petit em pensava que la gent era petita, creixia, i em pensava que no moria.
Molta gent creu que tornen a sobreviure, no amb la mateixa personalitat, però que tornen amb la seva ànima, va al cel i torna a viure. Jo no crec.
Sí. Imagina't que ens parlen de la reencarnació i tot, és a dir, sí, que no només saben què és la mort, sinó que les diferents creences, no, que hi ha entorn d'ella.